I l'Ajuntament d'Almassora ha incorporat la connexió fins a Santa Quitèria en el recorregut de l'autobús durant els mesos de juliol i agost. La plaça de la Picaora serà el punt d'eixida d'aquest servei, que farà 3 trajectes diaris fins a l'ermita, de dilluns a divendres i 2 els dissabtes. Per la seva banda, el recorregut a la platja inclou una decena d'eixides diàries, 7 els dissabtes i 6 els diumenges. I a l'àmbit municipal, des de l'oposició, després de la moció presentada ahir per Ciutadans de Vila-real per a millorar el clavegram, el portaveu de Ciutadans al municipi, Domingo Vicent, ha destacat que s'ha aconseguit mesures per a millorar el clavegram aprofitant les instal·lacions existents com a canal de desguàs. En aquest sentit, l'edil ha assenyalat que una altra alternativa podria ser la utilització de la séquia com a canal de desguàs a través de la creació d'un partidor que abocarà l'aigua al riu Ana i després a la mar, sense passar pel sort i sempre que es compte amb l'aval de la comunitat de regants. Seguim amb oposició. El portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real, Héctor Folgado, ha denunciat el rebuig per part del govern de les seues mocions presentades al plenari d'ahir, com la de modernitzar i arreglar el Termet i la de donar i pagar tots els diners que deu l'Ajuntament de Vila-real a les ONGs.
Demostrar que no suporta que el Partit Popular plantege propostes per a Vila-real. De fet, va existir pràcticament unanimitat en tots els punts que es tractaven, menys quan el Partit Popular porta propostes per millorar Vila-real. Quan fem això, quan plantegem propostes, que és el que fem en tots els plenaris, l'alcalde aplica el seu rodillo, aplica la majoria absoluta i tumba el que siga el que proposa el Partit Popular, oblidant-se completament l'alcalde de la ciutat, que a principi d'esta legislatura i a petició de les associacions de veïns del poble, després d'una reunió en el Partit Popular, se van modificar les ordenances, se van modificar les línies d'ajudes per a que els impagos que també estaven tenint les associacions de veïns deixaren de tindre'ls. Això és el que estaven demanant també per a les entitats socials del poble. Però no, senyor Benlló, que la majoria absoluta, com hem dit en moltes ocasions, li ha sentat molt mal, ha decidit aplicar el rodillo, bloquejar esta proposta del Partit Popular per a que tot continuï igual. I que tot continuï igual és que les entitats socials del poble continuen cobrant tard i mal allò que el seu ajuntament té reservat en el pressupost per a ells.
I continuem amb l'àmbit municipal. La mostra de Viper a la gent gran va records d'assistència, participació i patrocinadors. L'edició de Ballem, nom amb el qual es coneix la mostra de Viper televisada, adreça a un públic senior, supera totes les expectatives amb participants inscrits i per primera vegada públic existent. Més de 130 persones es van donar cita al centre de congressos i convencions El Molí, on es baixen grups com els protagonitzats per la penya Los Menecitos de Castelló, guanyadora de l'edició anterior, o també el grup de Menitos de la Soledat, o finalment Amics del Vall de Borriana, es van sumar als balls en parella o a les exhibicions protagonitzades per les acadèmies Carisma Escola de Vall o el Club de Vall Esportiu Azar. I al ple de l'Ajuntament de Vila-real, ahir es va aprovar el projecte de modernització i condicionament de l'arbre municipal que presentarà la convocatòria d'ajudes del Pla 135-2 de la Diputació, dotada amb 180.000 euros. El projecte, aprovat per unanimitat, preveu la millora integral de l'edifici situat al paratge del Terme de la Mare de Déu de Gràcia per a potenciar el seu ús i caminar cap a la homologació de l'alberg. El regidor de Territori, Emilio Obiol, ha presentat alguns detalls del del projecte que preveu la creació d'una sala polivalent a la cara sud de l'immoble, a més de la reparació dels balcons i de les finestres de la cara nord amb vistes al riu, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica. I des del govern municipal, el regidor de Territori, Emilio Bio, ha explicat en roda de premsa aquest matí les principals línies d'actuació que es desenvoluparan quan entre en vigor el pressupost.
De 151.000 euros, donaré xifres redones per tal d'agilitzar la roda de premsa, 151.000 euros que aniran definitivament ja, a l'urbanització de la mansana de l'antiga factoria de l'Arbo. Apertura dels carrers Carinyena, Alfred Nobel i Isabel de Villena. I anem a fer una urbanització ordinària i convencional. Inversions molt menudes però connectades a necessitats de barris. Jo així destacaria la continuació de la vorera de l'Avinguda Castelló per 11.000 euros. Destacaria també la millora de la rotonda del Cedre, 8.000 euros. I destacaria també la millora de la rotonda de l'Avinguda d'Alemanya, Sant Manuel, 16.000 euros.
Per una altra banda, també es contempla la construcció d'una nova rotonda d'entrada a la zona nord i una altra al sud de la ciutat, la rehabilitació de la Torre Motxa, l'adequació de l'estacioneta de la Panderola o l'antiga cambra agrària, entre d'altres, així com altres intervencions mitjançant convenis amb entitats per a restaurar l'orgue principal de l'Església Major, el cor de la capella del Crist de l'Hospital i la creació d'un cor a Sant Pasqual. A més, en l'àmbit de mobilitat, es vol replantejar el sistema d'autobús intern de la ciutat per a fomentar el transport públic entre els veïns. I com a punt esportiu, Castelló acull avui el Gran Premi Internacional d'Atletisme de la Diputació i el Playes com a part de Ciutat Castelló, escenari deportiu. Atletes de 22 països participaran aquesta vespre a partir de les 6:30 en les pistes del Gaeta Huet en la capital de la província. I fins així, l'actualitat d'avui és l'1:13 i continuem amb més protagonistes.
Descubren la Terra en el campamento de verano, 100% inmersión en inglés, con Tec Idiomes. Del 1 al 8 de julio, Summer Camp en el Pla de Estivella, con monitores nativos y programas adaptados. Disfruta del idioma en un entorno natural creciendo en idiomas y valores. Summer Camp con Tec Idiomes. Más información en nuestros centros Tec de Villarreal y Castellón y en www.tecidiomas.es.
Renueva tu sentimiento amarillo. Abónate ya al Villarreal. Además del mejor fútbol, tendrás muchísimos beneficios con el Hielo Club. Premiamos tu asistencia con el abono VIP Oro o Plata. Descuento para jubilados y pensionistas. Y anima desde la grada animación. Hasta el 6 de julio, renovación y alta de nuevos abonados en taquillas del Estadio de la Cerámica y tienda de Plaza Mayor en Villarreal. Y oficinas Tau en el pabellón Ciutat de Castelló. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es y en la app oficial. Villarreal Club de Fútbol. Un color, un sentimiento.
Ven a Cafetería Roma y disfruta de los mejores helados. Prueba los deliciosos sandwiches de Kit Kat, Oreo, Chips Ahoy o M&M's. Un auténtico placer para tu paladar. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Enjoy the summer. Disfruta de este verano con By Doing. Ven a conocer nuestra escuela de verano íntegra en inglés para niños de 1 a 3 y de 3 a 10 años. Temáticas diarias, super talleres especiales, Creativity World, Masterchef, Science Universe. Y además en By Doing, durante todo el año, te ofrecemos aprendizaje natural de cualquier lengua, mandarín, francés, alemán, a partir de un año, para que tus hijos aprendan disfrutando y sin darse cuenta. Tus sueños se harán realidad en By Doing Creative Educational Center, en la calle Perejil 10 de Vila Real. Más información en Facebook o Instagram.
El nuevo Alberto viaja con más equipaje. Solo necesitaba un coche más grande y nos lo contó.
Con Credit Realidad de Grupo Cooperativo Cajamar fue muy fácil. A partir de 10.000 euros, desde 48 hasta 96 meses.
Porque hay ilusiones que cambian tu vida. Hagámoslo Credit Realidad. Contigo hasta el 31 de agosto.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Y ahora un 30% de descuento en marcas como Liujo, Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Hits. Viste con distinción este verano en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1 de Villarreal.
Continuem a Ràdio Vila-real quan arribem a la 1:16 minuts del migdia i nosaltres parlem d'aquest espai que dediquem a tradicions. Com cada dimecres anem a descobrir noves tradicions del nostre poble i en general jo crec que la tradició que anem a parlar avui serà coneguda per molts de vosaltres. Regidor de Tradicions i Normalització Lingüística a l'Ajuntament de Vila-real, Santi Cortells, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, parlem sobre la tradició de la lluna. La lluna tan important per a tantíssimes coses de la vida quotidiana que moltes vegades jo crec que no ens assabentem i que s'utilitza com a guia, no?
Com a guia, sobretot en l'agricultura. I suposo que els agricultors que estaran escoltant sabran que sempre s'ha parlat de quan es talla, de quan es fan certes faenes al camp, que tenen a veure amb les fases lunars. I també hauran sentit moltíssimes dites en aquest sentit, no només de sants, que solen ser referència també per als temps, sinó també de la lluna. Perquè això és una reminiscència, com tots sabem, que molt antigament, més que calendari solar, l'agricultura seguíem un calendari lunar.
Sí.
I preparant este programa vaig posar a buscar algunes dites o algunes expressions del valencià i crec que és de les més abundants que he trobat. Vull dir, he trobat vora 600 dites.
Totes no relacionades amb la lluna, clar.
Relacionades amb la lluna.
Doncs destaquem-ne algunes d'aquestes. Evidentment, les 600 no podem dir-les que no acabaríem, clar.
No acabaríem, però, per exemple, estar de mala lluna,
ah,
quan una persona està de mala llet, també diem de mala llet. Arribar a la lluna és quan arribem molt lluny en la vida, no? Hi ha una del camp, el millor femer és la lluna de gener. Imagina perquè...
Aquesta no l'havia escoltada.
Sí, a més, quan rimen veus que tenen una certa tradició. La lluna vella talla l'arbre que perd la fulla. És una altra dita. O en la lluna vella talla l'arbre de la fulla eterna. Vull dir, tallar és el que...
Després,
si vols comentem...
Relacionat amb l'agricultura, clar.
Relacionat amb l'agricultura. Estar de mala lluna. O l'hem dit allà, no?
Sí.
Estar de bona lluna, al contrari, és a dir, estar de bon humor. No haver-se caigut de la lluna. No haver-se caigut de la lluna no estar bobo.
Sí.
Vull dir que la clàssica és a la lluna de València.
Estar a la lluna de València.
És que estar ahir a les seues coses, ja sabeu, això s'ha explicat mil vegades, que clar, com tancaven les portes de la ciutat de València, la gent que es quedava al camp fent feines i que es distreia, pues se quedava fora, no? Clar. Per això, estar a la Parra, estar a la Lluna de València. Lluna clara, el mariner descansa, també relacionat en la mar.
També.
Lluna de gener girada, mar avalotada. Uh-huh. Una, per a les que estiguem buscant ser mare, una dita. Lluna minvant te porta infant.
Que també s'utilitza molt el tema de la lluna en els embarassos o en, a l'hora de concebir, per exemple.
Sí, perquè hi havia una, sobretot de les cultures llatines, una certa, o se dia que hi havia una certa relació de la lluna en la feminitat i hi ha vegades que diuen que si la, el període és solar o és sí. lunar i tot això. Però és curiós perquè realment, ja som més d'una vegada ho hem comentat, en les cultures nòrdiques la lluna és el contrari. Mm-hmm. No és femenina, sinó que és masculina.
I això deu ser, per a la gent que estem acostumbrats, no?, a que siga femenina, no?, deu ser molt complicat, no?, canviar-ho.
Sí, alguna vegada ens ha donat algun problema, sobretot en traduir literatura, traduint alguna sí. poesia que parlava de la feminitat del sol, perquè les cultures nòrdiques el sol és femení i aleshores relacionava el sol amb el que culturalment ells entenen que és femení, no? Que s'obrin les flors, tot sí. això. I aleshores com traduïsses això al valencià o al castellà entenent que el sol és molt femení, no? Mm. És a dir, és una contradicció.
Doncs bé, diferents dites que ens pareixin. Alguna més a destacar, regidor?
Sí, per exemple, ara que estàvem parlant dels xiquets, diuen que lluna plena porta nena.
Ah, sí? I això no l'havia escoltada tampoc.
Lluna plena porta nena, si estàs buscant xiquet o xiqueta, sí, sí, a vegades sí. tenim estos desitjos de tindre xiquet o xiqueta. O si te cases per Cap d'Any, lluna de mel fins a Sant Miquel.
Ah, que bonica,
també. O sigui,
també.
Que el romanticisme durarà més, no?
Si... Sí, 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 si te cases per Cap d'Any, mira, sempre n'hi ha, no?, que s'ha casat per Cap d'Any.
Sí, algú coneix, algú hi ha algun.
Coneixem, no? Doncs, bueno, respecte al tema de l'agricultura, que és algo que, com comentàvem, no?, n'hi haurà molta gent que està escoltant-nos, que està vinculada a l'agricultura, ja sabem que això és una terra llauradora, i que seguien, continuen sí. guiant-se, evidentment, per la lluna a l'hora de moltes coses. Per exemple...
Hi ha una vessant de l'agricultura, que és el que s'anomena agricultura biodinàmica, per això sí que és un tipus de filosofia, diguem-ne, que té una tradició pròpia, més esotèrica. Del que m'agradaria parlar és de la tradició, del sí. que quan he anat parlant en unes persones i en altres de certa edat m'han anat contant. No? Se suposa que, anem a resumir, perquè hi ha sí. més fases de la lluna, però hi ha lluna nova, lluna creixent, lluna plena i lluna minvant. Aleshores, en aquestes fases de la lluna hi ha unes fases que són les que s'anomenen humides, sobretot la lluna plena. Uh-huh. Això implica que el nivell freàtic, l'aigua, puja cap amunt.
Sí.
I, per tant, puja tant dins de la terra com dins de la planta. De fet, em contaven que hi ha sindicats de regants o societats en les quals, a l'hora de deixar anar l'aigua, sí que tenen en compte les fases de la lluna, perquè com el nivell freàtic està més alt, aleshores no fa falta deixar anar tanta en les fases que anomenem humides. Aleshores, per exemple, per a fertilitzar els cultius que tenen arrels superficials, les plantetes, hortalisses, tot sí? això, sempre diem que entre lluna nova i lluna creixent, que és quan es comença a pujar per l'atracció de la lluna. Bona època per a fer neteja, per a traure les males herbes,
sí.
La lluna minvant. Uh-huh. Perquè, clar, com va acabar baix, és període sec i aleshores no facilites, en teoria, segons esta teoria lunar, que les plantes es tornen a reproduir. En canvi, si vols fertilitzar les plantes que tenen uns arrels més profundes, els arbres grans i tot això, sí. esta seria també bona època.
La lluna minvant.
La lluna uh-huh. minvant. Per a germinar, és a dir, per a fer planter,
sí.
sempre diuen que o en la lluna nova o en la lluna creixent. En la lluna nova seria més per a les ornamentals i les de fulla, encisams, sí. espinacs, tot això, i en la lluna creixent per a les hortalisses que tenen fruit. Les hortalisses sí. com albergines, tomàquets, tot mm-hmm. això. Una altra seria, ara ens anem, en comptes de lluna nova, lluna plena, lluna creixent i lluna minvant.
Molt bé.
En la lluna creixent, per exemple, el que fem és endarrerir la fructificació. i que se desenvolupen plantes de fulla, podria ser raïm, les vinyes,
sí,
que hem d'emparrar i que a vegades tallem per la part baixa per a que la part superficial faça caure el raïm. Aleshores, això es treballa en la lluna creixent. En canvi, la lluna minvant el que afavoreix és la fructificació...
Més ràpida, no?
Clar. I el que endarrereix és la fulla. És que l'arbre faça fulla. Aleshores, tot allò que vulguis que faça fruit, doncs ho plantes o ho treballes en el quart minvant.
D'on traem... O sea, com tenim constància de en quina lluna estem? Bueno, podem mirar al cel, però clar...
Una és mirar al cel i una altra, hi havia un calendari, suposo que tots coneixerem el que s'anomena el calendari zaragozano, que és el més conegut, que té una portada pintadeta de colors i en un telescopi i tot això, però els valencians tenim una versió pròpia, vaig estar investigant, que s'anomena el brillantet, que es diu calendari santoral, astronòmic i literari. Està publicat, si busqueu el brillantet a internet, en la pàgina de la Generalitat, però no sé per quina raó els últims anys s'ha deixat de publicar. No sé si es continua fent. Jo vaig demanar a normalització i l'arxiu de normalització estava... I ho he portat avui així a la ràdio. I entre altres coses, doncs això es va traent cada any.
Clar.
I per als que se dediquen a l'agricultura, és un clàssic, el calendari zaragozano, però hi ha la versió valenciana, que està, per descomptat, els sants, estan també les dites, com les que hem dit ara.
Això podríeu fer-ho en la regidoria de tradicions?
És una opció
que ho fem. Jo dono propostes, jo.
Ara, imagina que això té uns drets d'autor, perquè si a la contraportada posa una propietat intel·lectual i tot això. Es feia des de la Generalitat. Potser es continua fent, eh? El que he vist és que, no estan publicades les últimes versions dels últims anys. Potser està només en paper, però que sapiguem que existís.
Pues me pareix molt interessant. Bueno, continuem, perquè no ho hem contat tot encara, sobre l'agricultura i la importància de la lluna en l'agricultura.
Hi ha un parell de cosetes més, perquè, i tot això, com he dit, ve més que res de la tradició. És a dir, parlant en uns iaios i en altres, he anat, perquè a vegades és difícil, perquè uns te parlen d'un estre, o a vegades es posen a parlar que quan tocaven les campanes ho sentien des dels horts de Vila-real perquè no feia tant de soroll, i a vegades, entre tot això, vas a replegar.
Es dispersen, és lo normal.
Més coses, per exemple, diuen que en lluna creixent és una bona fase per a implantar nous conreus, per a implantar coses noves en una terra. És a dir, que lleves tot el que n'hi havia i això en lluna creixent.
O sea, que lleves tot el que hi havia de plantació i que decidisques fer un altre tipus, no?
de
varietat o de plantació.
Sí, imagina, perquè l'aigua va cap amunt o comença a anar cap amunt i aleshores té més aliment o... Ho lleves tot i a la lluna creixent plantes una cosa nova.
Uh-huh.
En la lluna plena és bo per a tallar les branquetes en les quals fem empels, molt típic d'ací, plantar tarongers, o nous planters en rames, com pot ser en el raïm o coses així. Això és la lluna plena. La lluna plena perquè la saba està més viva, goteja més, diuen, això ho he sentit també, goteja més i aleshores imagina que hi ha més moviment i, per tant, fa més els arrels. I la minvant és el millor moment per acollir la vendímia, per acollir el fruit, la lluna minvant. També hem parlat abans dels fruits. I la lluna nova, que no l'hem dita, seria la que hauríem d'evitar tot el que acabo de dir.
Uh-huh.
En la lluna nova no se fa res de tot
això. En la lluna nova no res d'això.
No res de tot això.
Molt bé.
I finalment, si veiem l'estructura de la planta o d'un arbre, d'acord? En la lluna nova, la saba, diuen que baixa i es concentra en l'arrel, en general. En la lluna creixent, la saba és quan comença a pujar i es concentra en rames i branques. En la lluna plena, la saba puja i es concentra en la copa de l'arbre, és a dir, rames, fulles, fruites i sol, i en la lluna en el quart minvant, la saba baixa i es concentra més en la soca. Mm-hmm. I aleshores, aquesta presència o en la soca, lluna minvant, o en la copa, lluna plena, entre l'arrel i la soca, lluna creixent, i en els arrels de la lluna nova, te dona una idea de què pots tocar o què pots treballar.
De què pots treballar en aquest moment.
En aquest moment.
Exacte. Imagina't si els llauradors han de tindre en compte totes aquestes coses,
És un coneixement que tota la vida ho haureu sentit dir, n'haureu sentit parlar als llauraors, però que jo crec que s'està perdent totalment perquè, clar...
Però és una llàstima, eh?
És una autèntica llàstima.
Però perquè això és necessari.
Sí, perquè...
I no se sap quan l'agricultura, que evidentment és un sector que pues, per desgràcia va cada vegada, podem dir, a menys, però que pot en qualsevol moment anar a més una altra vegada. I si això se perd...
Alguns d'ells me diuen, quan ho he preguntat, diu, és que això de la lluna se gastava més quan a la batjoca. I jo me vaig quedar així, jo dic, com que quan a la batjoca? Tots sabeu que així al poble va haver un temps que ens dedicàvem a la batjoca, de fet, era importantíssima. Clar, com la batjoca estava més relacionada, imagine que amb altres hortalisses que també se plantaven i tot allò era més complex, suposo que per això ho associaven en aquest cultiu. Però sí que m'han dit diverses vegades que com que se feia més quan el temps quan de la batxoca.
Bueno, hem de parlar d'una altra cosa, també, que és molt important la lluna, i no ho sabíem, no?, per a la dolçaina.
Sí. Fixeu-vos si va arrelat a les nostres tradicions, que fins i tot el com es fan les dolçaines, i això hi hauria alguna persona, crec, que ho sabria dir
millor. El tenim ahí al telèfon.
Doncs està molt relacionat amb la tradició lunar, també.
Doncs, Salmerón, des de, bueno, evidentment, de l'Associació de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real. Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Ens contes aquesta tradició?
Sí, pues bé, com conta Santi, no? Vull dir, nosaltres el calendari llunar, no només la dolçaina, sinó tots els instruments que fan servir les llengüetes, llengüetes simples o llengüetes dobles, aquestes estan fetes de canya, la típica canya de riu que tots coneixem i que tenim pel nostre paratge. I, clar, hem de pensar que aquesta part de l'instrument és una part que no està processada, és totalment natural, pues no té ningun component químic ni està tratada de ninguna altra forma, sinó més que res, és per l'efecte que la naturalesa li dona. I en aquest cas, pues, el tema de les llengüetes per a la dolçaina, el que és la part per on bufem, l'embocadura, aquestes estan fetes de canyes de riu i s'ha de tindre molta cura de quan es tallen, perquè després del seu procés de fabricació, si no es tallen quan toca, pues poden patir desperfectes i no són útils per a tocar.
No sonarien de la forma adequada, clar.
No sonen de la forma adequada. De fet, ja ho diuen els dolçainers antics, quan es feien les seues pròpies canyes i utilitzaven les fustes també per a poder fer-se les dolçaines inclús. Pues ara tenim ja fustes per a dolçaina ben importades, però abans les dolçaines es feien pues, dels arbres que teníem al voltant, d'olivera, pues, de ginjoler, de garrofera, i pues, tots coincidien en que tenien que tallar la fusta, tant per a fer-se l'instrument o la canya, en el període que va des de la lluna vella fins a la lluna nova. Com explicava Santi, sí. és el temps en què la planta o el tall de l'arbre o de la planta té menys sàvia i es concentra a les arrels. Llavors és el període òptim per a poder després processar aquestes fustes o aquestes canyes i que se puga traure un so òptim en l'instrument.
Què te pareix? Això no ho sabíem, el que hem descobert, Santi.
Sí, la veritat és que les nostres tradicions són tan complexes i tan riques que a vegades en un detallet comences a alçar una pedra i comença a eixir, a eixir, a eixir. Vull dir, els nostres calendaris litúrgics mateixa, hi ha alguns que van amb el sol, la majoria de sants i, per exemple, el Nadal és solar, però, per exemple, la Quaresma és lunar, no? Vull dir que la Quaresma, el diumenge de Pasca de Resurrecció, quan és? I a partir d'ahí és quan és com, diguem-ne, que orientem quan és la Quaresma i la Pasqua. Pues és el dia següent de la primera lluna plena que va després de l'equinoci de la primavera de l'hemisferi nord. En resum, la primera lluna de primavera.
Sí, sí, sí.
Vull dir, la Quaresma, la Pasqua Florida, tots aquests temps litúrgics van a partir de quina és la primera lluna de primavera. Mm-hmm. Per tant, calendari lunar. I per descomptat, també en el món de l'Islam, el Ramadan va variant cada any perquè se fa d'acord en el calendari hijri, que és tot calendari lunar, purament.
Claro.
I que nosaltres, a banda de tindre molts arabismes i paraules que venen de l'àrab, i Benicàssim, molts pobles en toponis de l'àrab, segurament també s'ha transmès en la mateixa agricultura molts coneixements que ja tenien els que estaven així primer, que eren els musulmans. Segur que s'ha transmès.
Segur que sí, però... abans de continuar, Santi, despedim a Salmeron, que el tenim allà al telèfon, i agraïts de que ens hagis descobert, no?, coses tan interessants com aquesta. Gràcies, Salmeron.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs bé, això, continuem parlant d'aquest tema i de moltíssimes coses, de tradicions, no?, que tenim sobre la lluna que no hem pogut contar, per exemple.
Suposo que alguna vegada, o potser us vindrà al cap, que així com teníem un mini Vaticà, precisament teníem el Papa Lluna, no?
Sí, clar.
I per què? Vull dir, no sé si n'hi ha alguna representació d'ell amb la lluna. Realment, que es diga el Papa Lluna, perquè en realitat el seu nom de papa era Benet XIII.
Sí.
Per això seguiran les seues 13, perquè ell dia que era el papa, l'altre li dia que no, que era el de Roma, l'altre que era el d'Avinyó, i ell, no, que sóc jo, no? Entonces, als cabuses diem seguiran els seus 13, però com ell, de nom secular, és a dir, el nom que tenia abans que el feren papa era Pere de Lluna,
sí.
Aleshores, per això, diguem-ne que s'ha quedat Papa Lluna, com si diguem Papa Ratzinger.
Sí.
Vull dir, realment és casualitat, però sí que és curiós, no?, que precisament l'únic mini Vaticà que hem tingut així a Peníscola, en el preciós castell templer que tenen allà, doncs porta el nom del Papa Lluna, precisament.
Doncs sí, és curiós, és una curiositat, però que a lo millor no l'havíem pensada, eh?
Després, l'Islam, com ja hem dit, vull dir, sol ser representat per el creixent lunar i l'estrella, que realment això, més que representar l'Islam, pel que hi he dit, el que representa és alguns països com Turquia o sí, l'antic imperi otomà, vull dir, la representació que associem lluna a Islam sembla que no és del tot correcta, vull dir, és una de les representacions que s'han associat perquè alguns països l'han posat en la seva bandera, no?, com seria el cas de Turquia o l'antic imperi otomà. Però és un símbol que ja apareix fa 4.000 anys en un rei sumeri que se diu Urnamu, i fa 4.000 anys ell ja feia servir este símbol. O si anem a la mateixa Bíblia, no?, l'Alcorà, segur que també té moltíssims, no? Té, per exemple, en el llibre de Job, pots lligar tu les cadenes de les Plèiades o desatar les cordes d'Orion, o en Fets 2.22, el sol se convertirà en tenebra i la lluna en sang, no? Vull dir,
que s'utilitza molt, no?, aquests termes, tant el sol com la lluna, per a simbolitzar.
Sí, 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 per a simbolitzar i per a relacionar-lo en la vida diària, el calendari diari, l'agricultura, ja sabeu que més o menys els mesos lunars són 1,5 dies menys que els mesos solars, no? Per això se'ns desquadren.
Clar.
I en el Ramadan també els van, diguem-ne, quadrant cada any d'acord amb el calendari lunar, que és el més antic.
Bé, i no ho hem parlat perquè evidentment no és això el que volíem tratar avui, però la lluna s'utilitza per a moltes altres coses, per a talls de cabell, per a talls d'ungles, per a moltíssimes coses, per al tema dels parts, no? És algo que també és molt tradicional, no? Quan hi ha lluna plena, se ficarà de part, no? I coses d'aquestes característiques s'utilitza moltíssim per a qualsevol àmbit, no?, de la nostra vida.
Sí, perquè, jo, com he dit al principi, crec que és una reminiscència de que abans estàvem molt més relacionats amb la natura. Penseu que no fa tant no n'hi havia llum artificial. Mm. Algun dia parlarem així de quan va començar a haver llum artificial al poble, no? L'Ermita de la Llum i coses
d'aquestes. Pues mira, parlarem.
Parlarem. Però, clar, aleshores ens guiàvem simplement per la llum natural.
Sí.
I quan no n'hi havia llum, n'hi havia la lluna, doncs això també te servia de calendari, igual que te servís la posició del sol, te servís la posició de la lluna.
Clar.
I és per això que encara ara, que portem rellotge tots a la mà,
sí,
queden, no, els nostres iaios, els nostres avantpassats, de recordatori de...
I que no se perga.
Que no es perga.
És el que hem de destacar, que no se perga això de tindre en compte la lluna i sobretot que la gent ho busque. No?
Sí.
N'hi ha pocs llocs on buscar-ho, per lo que comentaves, però està molt bé que ho busquen.
Sí, perquè forma part, com la mateixa llengua, com moltíssimes tradicions de les quals parlem així cada setmana,
sí,
del nostre bagatge històric com a poble. I, per tant, pensava que era interessant recordar-ho. A lo millor n'hi ha gent que sentint això,
sí,
recorda moltíssimes coses. I...
O recorda els seus avantpassats, o recorda quan s'abuelo li contava que se n'anava a tallar el taronger o a empeltar o a lo que fora en tal lluna. Jo què sé, és que pot servir per a tantes coses, això.
Sí, sí. I això, que isca la llum, mai millor dit.
Tanquem aquesta secció en una dita, va, en una dita relacionada amb la lluna.
Doncs alguna dita...
Alguna que ens destaques.
Lluna nova voltada, 30 dies mullada.
Mm-hmm. Sí. O sigui, amb aquesta tanquem perquè no tanquem així l'espai de tradicions perquè m'agradaria simplement que mencionàrem que aquest cap de setmana es celebra ja, diguem que la festa de l'ermita, la festa del termet, que diguem que dona el tret d'eixida a la festa, a l'estiu, a passar-ho bé i a disfrutar en aquest paratge tan bonic de l'ermita.
Sí, és un clàssic. Ja sabeu que des de la regidoria d'Ermites i jo mateix i tot l'Ajuntament està organitzant-se. Ja sabeu que comença sempre a les 8 amb el Rosari de l'Aurora.
Sí.
Se puja a l'ermita, allí se fa un xicotet des de juny, no? Tots els que han fet el Rosari. Bueno, els altres, si s'afegissin, els admetrem, no? Però bé, està bé també participar de la tradició. I a les 9:30, com sempre, una missa, una,
sí,
processó. I,
molt multitudinària, i de més.
També la Unió Musical La Lira.
Festa, com li diem a la festa? Perquè en això sempre n'hi ha com una polèmica, no? El tema festa del termet, festa de l'espiga, festa de la Mare de Déu.
Sí.
A veure, com li diem ara?
Bé, no, vull dir, jo crec que tots els noms estan bé, vaig a ser políticament correcte. Sí que és veritat que és un moment en el que se fa la recolecta, jo crec que la paraula correcta seria la recolecta del blat, i que, per tant, vull dir, no és només així que sentir parlar d'allò de l'espiga justament el primer dia de juliol. És el primer dia de juliol, que enguany coincidís amb que és diumenge. I d'ahí, per cert, hi ha una paraula que és espigolar, que és deixar que espigolar, en realitat, quan ho buscava el diccionari d'Alcover, és el que se feia, que apareix també en el llibre de Ruth, el de la Bíblia, quan tu arreplegaves tot el blat,
sí,
el que deixaves de sobres, això ho deixaves per als pobres, i això diguem-ne que és espigolar. I crec que té alguna relació també amb que siga la festa de l'espiga i que se relaciona a les festes litúrgiques per allò de la caritat cristiana i tot això.
Ah.
Però bé, és el clar, quan s'espiguen les plantes, és que planteu coses o vos dedico a l'agricultura, us sabreu que a l'estiu s'espiga quasi tot, no? Aleshores, té tot el sentit esta referència més pagana, és una referència pagana de la festa de l'espiga, vull dir, això probablement té molt, molt, molt de temps. Però bé, no anem a entrar en polèmiques, cadascú que li diga com considere, però és això, és el moment que les plantes s'espiguen, per tant,
molt
té
bé
tot el sentit.
Doncs bé, coneixerem més detingudament tots aquests actes al llarg d'aquests dies. Regidor de Tradicions, Santi Cortés, un plaer una vegada més, perquè sempre ens ensenya coses molt interessants relacionades amb les tradicions del nostre poble.
Moltíssimes gràcies.
Doncs nosaltres fem una pausa i de seguideta ens anem a per la darrera protagonista d'aquesta jornada. Ens anirem cap a la localitat de Nules. La luna, la pruna, vestida de bar.
pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Clínica Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Tec Idiomes, centro examinador oficial de Pearson Trinity y preparador de exámenes de Cambridge, prepara la oferta de cursos intensivos para el mes de julio, inglés, alemán y francés. Consulta horarios y tarifas en nuestros centros de Villarreal y Castellón. Matrícula abierta para el próximo curso.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
Con protagonistas, hoy tenemos con nosotros a María Jesús Gabaldón, que es la regidora de turismo del Ayuntamiento de Nules. Nos va a hablar un poquito de las playas y de esas tres banderas que ha obtenido sus playas, unas banderas que han llegado por fin ya en el mes de junio. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues lo que acabamos de decir, tres banderas, ¿no?, que ha conseguido la playa de Nules, una que va relacionada al turismo y otra que es la bandera ISO 9001 y otra que es la 14001. ¿Qué quieren decir estas banderas, estos números?
Pues exactamente, ayer hicimos lo que es la ISA de las banderas. Esto es una gestión que se hace durante todo el año. Está, como bien has dicho, la bandera ISO 9001, que sería lo que es la calidad y gestión para los usuarios, y la bandera ISO 14001, que está diseñada para controlar la responsabilidad y los impactos ambientales. A todo esto, después, la bandera Qualitur sería lo que es la distinción que otorga la Agencia Valenciana como reconocimiento a la calidad y gestión medioambiental. Se reconoce la calidad y gestión para que nuestro litoral tenga, pues, un mantenimiento correcto y, pues nada, dotando nuestras playas de las mejores instalaciones y servicios para los bañistas.
¿Cómo se llega a obtener estas banderas?
Pues la verdad es que se lleva una gestión mensual, ¿no? Durante todos los meses, en el caso de tanto en las instalaciones que tenemos durante el mes de verano, los meses de verano, los chiringuitos y todo, se hace toda una gestión anual, tanto del mantenimiento de la limpieza, tanto si hay residuos que puedan contaminar. Todo eso se van cogiendo los datos, ¿no? Tanto el agua, ¿no?, si está en buen estado, si pudiera estar contaminada, se revisa todo. Hay una revisión continua y se van pasando todos los datos mensualmente. Y es lo que después, al cabo de cuando llega la temporada estival, pues te otorgan lo que son las banderas. Pero sí que es verdad que tienes que llevar una gestión durante todo el año.
¿Las banderas normalmente las entregan en esta época o más hacia adelante? O porque, claro, ya digamos que estamos ya en pleno verano.
Sí, normalmente pues lo suelen entregar en el mes de junio. Uh-huh. A veces que se adelantan un poquito más o se atrasan, dependiendo, pero normalmente siempre las solemos recibir en el mes de junio.
Y ya que estamos hablando también de la playa, ¿no?, de esa calidad de turismo, también habéis propuesto una cantidad, la verdad que bastante grande, de actividades para poder disfrutar de la playa y del entorno de lo que es Nules.
Exacto, hemos dotado la playa en agosto, a partir de mitad de agosto ya tenemos las fiestas patronales San Roque, San Bartolomé, que se encarga mi compañera Patricia Cascales, regidora de fiestas de organizar las actividades. Pero sí que es verdad que desde el Departamento de Turismo pues hemos querido también dotar de las instalaciones de actividades para el turismo, ¿no? Para que tengan todo tipo y variedad de actividades. Hemos creado un calendario del verano al Stein, la zona del Stein. Se ubicará pues varios tipos de actividades, tanto de baile, teatro, festival para la gente joven. Este año tenemos como novedad para el día 13 de julio la Gran Pulpada, que vienen de Galicia a realizar, ¿no?, lo que es la tapa de la Gran Pulpada. Y también lo que son rutas turísticas, eventos deportivos, cine de verano en la playa del Bobalá y actividades también por mi compañero Jaume de Medio Ambiente, que lleva Medio Ambiente, pues también se han hecho lo que son las actividades. Hemos creado un calendario y aparte de eso, pues también dotamos de... hemos creado la escuela deportiva, la escuela de verano y la escuela deportiva, además, para que durante todo el mes de julio, por la mañana, los niños tengan también actividades, juegos, todo tipo de deporte y de diversión para que los padres que tengan que ir a trabajar pues también tengan a los niños, ¿no?, entretenido con estas escuelas. Sí. O sea que la verdad es que lo hemos trabajado bastante, yo creo que está muy trabajado para todo tipo de público.
Pues sí, la verdad es que hay muchas actividades y sí. También hemos hablado ahora de las actividades, pero volvamos a centrarnos un poquito en el tema de playas. ¿Qué servicios ofrece al usuario la playa de Nules?
Pues la verdad es que tenemos el servicio socorrismo como todas las playas, tenemos también un kiosco en la zona del Faro, Nuevo Balar, en la zona de Les Marines tenemos un chiringuito, en la playa también disponemos de la zona del autobús, la antigua zona autobús, que son, vamos a poner una lona para identificarla porque mucha gente no sabe que la tenemos allí, que se realizarán también actividades y que quería comentar también que para este mes de julio hasta el 10 de agosto tenemos Cuba, Zumba, Vanip Jumps en la zona del autobús, donde te había comentado, que es una zona de una pista deportiva que hace 3 años que la reformamos porque estaba en muy mal estado. Y luego tenemos también en la zona del Stein lo que son pilates y mantenimiento, ¿vale? Sí. Todo este tipo de actividades, aparte de tener varias terrazas que han abierto ahora en verano, pubs que están inaugurando también, nuevos pubs, y lo que es la playa, pues ya te digo, lo que es el kiosco y en este caso el chiringuito para poder ir a tomarte un refresco.
Echemos un poquito la vista atrás, la playa de Nules, mirando ya, echando la vista atrás, ha evolucionado mucho, ahora se explota muchísimo ya para el turismo y todo, cosa que antes estaba un poquito más olvidado, ¿puede ser?
Pues yo te voy a ser sincera, cuando yo era jovencita, sí que es verdad que al estar en el camping había mucho ambiente, ¿no? Había mucho movimiento de gente extranjera y mucho turismo. Años atrás sí que parecía que se había apaciguado la cosa, ¿no? Es una playa, a ver, no nos podemos equivocar, es una playa familiar, tranquila, para turismo familiar, y muchas veces los madrileños pues toman la opción de venir a nuestras playas por eso, por la tranquilidad. Pero nosotros sí que es verdad que la hemos dotado pues de actividades, sobre todo enfocarla también un poquito para la gente joven, ¿no? Porque sí que es verdad que no tienen dónde ir y queremos pues hacer conciertos para ellos también y todo tipo de eventos para que la gente joven no tenga que salir fuera del pueblo, de nuestro municipio. Y hemos, pues ya te digo, hemos dotado pues de distintas actividades para que la gente tenga dónde ir. Todo esto, pues claro, tenemos la extraordinaria, ¿no?, terraza del Stein, que también dispone de una cafetería y heladería, y es ahí donde ubicamos todo este tipo de actividades, para que la gente tenga dónde ir y dónde disfrutar, ¿no? También aparte de las horas de sol, pues también de bailar, de tomarse un refresco, y después también tenemos el chiringuito en la playa de Les Marines, que te había comentado antes, que también está enfocado con muchas actividades para los sábados por la noche, para la gente joven. Uh-huh. Sabemos que esto crea molestias, intentamos pues nada, controlar un poco, ¿no?, lo que son el sonido, con las normativas acústicas que hay y tal, pero soy consciente de que la gente tiene que tener servicios y tiene que tener actividades donde acudir.
Sí, no.
No nos podemos quedar en una playa solitaria en la cual nuestros jóvenes tengan que desplazarse, no haya empleo, o sea, tenemos que enfocarlo poco a poco a que cada vez haya más actividades y más zonas de ocio y la gente es consciente y va viendo que va funcionando y poco a poco iremos pues creando más, ubicar más chiringuitos también, que nos hace falta un chiringuito más, que al día de hoy pues la verdad es que salió a licitación, pero no lo ha montado nadie. por ese tema, ¿no? De que a lo mejor la gente parece que en un principio no respondía, pero sí que es verdad que cada vez este verano se va viendo más gente de fuera, o sea, se han vendido y se han alquilado muchos apartamentos y se va viendo más ambiente.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tipo de turismo vienen? Me has comentado que madrileños vienen también de más partes de España.
Vienen de franceses, de Inglaterra, y Madrid, de toda parte de España, la verdad, y del extranjero. Este verano la verdad es que se va viendo más, y que es verdad que se han vendido más apartamentos o bien se han alquilado, porque vas a la playa y la verdad es que viene mucho turista y lo primero que te dicen es, ¿dónde voy a hacerme una cerveza?
Claro, claro.
¿Dónde voy a tomarme algo? Y pues que, pues gracias a Dios, pues disponemos de un kiosco a la playa, en la orilla de la playa, de un chiringuito, y espero pues que para otro año se haga alguien el ánimo, ¿no?, de poder coger otro chiringuito, que sería ya en la otra, en la parte de la Alcudia, ¿no?, que es donde nos hace falta. Pero bueno, como está también la zona del Estaña y también cafeterías y eso, pues la gente también dispone de servicios para tomarse algo.
Claro, además es que, a ver, comparado con otras playas que tiene la provincia de Castellón, creo que será una playa súper tranquila, porque te vas ya a unos sitios, por ejemplo, Benicàssim, Castellón, que puede estar un poquito más masificado. Hay mucha gente que el tema playaje, que haya mucha gente, no le gusta. Nules. Exacto. Sería una opción muy buena, ¿no?, para poder desconectar un poquito sin tener ese agobio de gente.
Exacto, yo que soy vecina de Nules y tengo un apartamento en la playa, y el día a día, ¿no?, pues te ven, te paran por la calle, que eso es lo bueno, ¿no? Estuvieran leando en la misma playa de Nules y la gente, pues tanto lo bueno como lo malo te lo transmite. Entonces, pues está bien, está claro que cuando hay un concierto de gente joven, pues claro, al día siguiente todos son quejas. Pues mira, es que hay muchos ruidos, que no nos han dejado dormir, es que tal y cual. Pues bueno, poquito a poco seguimos intentando ubicar todas estas actividades en zonas donde no haya viviendas, pero claro, es un poquito complicado, ¿no?, por permisos y tal, que a veces no puedes, pero sí que es verdad que lo que me comentas es eso, la mejora, se han ampliado pasarelas, sí. Se han puesto bancos nuevos también, que están muy deteriorados, y la verdad es que por el tema urbanístico se ha trabajado mucho lo que es este trimestre pasado en crear aceras nuevas en la segunda avenida, que todavía no tenían, calle Las Huertas era una calle que estaba en muy mal estado y al día de hoy ya está arreglada, o sea que poquito a poco se está dotando, aparte de servicios, pues de mejoras, ¿no?, a nivel urbanísticas, que también estaba un poquito abandonada. El servicio de autobús está hasta las 10 de la noche, fines de semana incluido, la gente también está contenta, el que no dispone de vehículo pues ya puede ir y venir a diferentes horarios, y todo esto. El día a día la gente pues es que te lo comenta en la calle, ¿no?, y te informa de lo que necesitan, y nosotros pues como políticos pues es tomar nota y ayudarlos en la medida de lo posible.
Pues con todo lo que me has contado es que me has creado a mí esta incertidumbre de ver cómo se ha quedado la playa, porque mira que yo nunca he ido a la playa de Nules, siempre la he visto por imágenes, por fotos, pero es que con todo lo que me has dicho me apetece acercarme a ver, y supongo que mucha gente también que nos está oyendo a lo mejor le ha picado la curiosidad a ver cómo está ahora mismo la playa de Nules.
Pues la verdad es que estáis invitados a todos a venir, sí que os tengo que decir que es una playa tranquila al día de hoy, no hay modificación con lo que comentábamos antes, pero que todos los fines de semana pues hay actividades, si os queréis acercar a bailar o a ver el teatro o la banda de música, que nada, estáis invitados, y ya te digo que sobre todo el día 13, el día de la pulpada, me gustaría que vinieseis, porque va a ser todo un éxito. Está ubicado en la zona del Estany y acompañado también de música y refrescos y todo tipo de ambiente de toda clase. O sea, que estáis invitados a venir a nuestras playas y nada, a participar en nuestra etapa.
Muchísimas gracias, María Jesús, por esa invitación y también por acompañarnos hoy y explicarnos pues esa evolución de la playa, y sobre todo enhorabuena por esas tres banderas y a seguir pues con esa calidad para que el año que viene pues estéis igual o incluso mejor.
Muy bien, pues ahí estaremos trabajando para que continúen, ¿no?, durante todos los años estas banderas del reconocimiento de la buena gestión y sobre todo de la calidad, ¿no?, que la gente esté tranquila, de que puede tomar el baño y que está todo en perfectas condiciones.
Muchísimas gracias.
El verano está llamando a tu cuerpo. Comienza la Operación Bikini. En el Centro Deportivo Asfit Villarreal podrás entrenar de forma saludable. Tendrás tu nutricionista y disfrutarás de las mejores clases. Apúntate ahora y di la palabra Asfitmanía en recepción y obtendrás un descuento del 10% en tu plan. ¿A qué esperas? Apúntate y disfruta. Centro Deportivo Asfit, Carretera Honda, Villarreal.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira.
Arribem a les dues del migdia. Nosaltres tornarem demà a les 12:05 amb més protagonistes i amb tota l'actualitat de la província de Castelló i de la ciutat de Vila-real. Us deixem amb el nostre company d'esports, amb Javi Mata, i amb tot el que és actualitat al Vila-real Club de Futbol. Que passeu molt bona vesprada i que disfruteu de la vida. Adeu.
Es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es, es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida, qué bonita la vida. Qué regalo tan grande que luego te lo quita. Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigante. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser. Y tan bonita es. Es vida lo que. Caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene. Es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar. Vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Vida, vida, vida.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Què tal? Salutacions i molt bona vesprada, una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Vila-real a la Ràdio del Vila-real.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Anem allà, 2:04. Benvinguts, com sempre, a esta edició esportiva que ara comença i que fins les 3 intenta portar-vos l'actualitat del Vila-real Club de Futbol i el seu dia a dia. Per cert, ja fa dies que està en marxa la campanya d'abonaments del Vila-real Club de Futbol. Començà el passat dia 14 i acaba el 6 de juliol. Una campanya d'abonaments en la que s'intenta o se busca mantindre i sa fidelitat d'eixos 19.000 socis que ja fa dos temporades venen